Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0 edició dissabte. L'Albert Cuesta, d'aquí 10 anys, li pregunto, podrem navegar per internet en català o ho tenim complicat? Què em diries?
Ens ho hem de treballar. Els catalanoparlants ens ho hem de treballar, perquè si no ens ho treballem, tindrem un problema.
I és que la xarxa és molt i molt gran, és infinita. De seguida, la masterclass d'Albert Cuesta, no us la perdeu, avui parlarem de com podem potenciar el català a internet. I avui també al programa parlem de per què Canet de Mar, un poble que m'estimo molt, continua sent la punta de llança de la formació del sector del tèxtil i la moda. També rebrem un dia més el professor Esteve Almirall, que ens respondrà una pregunta, no us dic quina, molt i molt provocativa. I acabarem el programa amb la secció Nous Horitzons i una proposta que ens farà en Lluís Juncà, Aina Challenge, perquè la intel·ligència artificial aprengui, atenció, també al català. Avui el català protagonista al Revolució. Ja sabeu, gens, que sempre som a les xarxes socials de l'estimada Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos! Cabo, met that girl in Cabo, wearing Ferragamo. We was going shot for shot like Desperado. Snuck into the bathroom. Avui al Clic a l'Ull, la masterclass d'Albert Cuesta, parlarem de la situació del català a la xarxa, una qüestió sempre d'actualitat, perquè el dia que baixem la guàrdia, el català ho passarà magre. Yo my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Molt contenta, Albert Cuesta, de saludar-te. Com estàs?
Molt animat amb aquesta música. Veig que les cançons antigues es poden refer de manera positiva. Està bé.
Sí, jo t'he de dir que m'agrada molt la música i cada vegada més la música vitamina alegre. Em passo el dia escoltant més música que podcast.
No, jo no podria viure sense música.
Jo també.
No podria treballar sense música.
Jo també, és molt important la música. A veure, més de la meitat dels continguts de la xarxa són en anglès.
Sí.
Aquesta xifra anirà més. Què fem amb el català? És una cosa que ens preguntem tots.
Són en anglès. La majoria dels continguts de la xarxa són en anglès, espanyol, xinès, amb les llengües hegemòniques. El català, com moltes altres llengües, fins i tot algunes que no serien sospitoses de tenir problemes, com l'alemany, l'italià o el francès, estan amenaçades per les altres. I el repte és que el contingut en català, que hi és i molt bo, vull dir, al nivell de qualsevol altre idioma, o per sobre de molts, es pugui trobar, sigui visible. O sigui, el problema no és que hi hagi contingut català a la xarxa, sinó que es pugui trobar. En tot cas, pot ser que no hi hagi prou català en altres llocs que no sigui internet.
Clar. Cal recordar als oients que fa uns anys l'Albert Cuesta va ser un dels impulsors de traduir Twitter al català.
Ui, sí.
Vas mobilitzar milers de persones.
Sí, sí. Jo diria que 7.000 persones els vam escalfar tant al cap a la gent de Twitter que van dir, doncs va, els deixarem que se tradueixin, i diversos milers de voluntaris van contribuir a traduir-lo, sí.
Clar, i tinc entès que no te'n va quedar un bon record, no? Per què?
Bueno, perquè, clar, això ens passa molt amb els que ens signifiquem en favor de coses que tenen a veure amb el català i amb Catalunya en general, i quan tu fas feina fora de l'entorn català, doncs llavors et signifiques i pot ser una marca que et posin. Jo vaig perdre clients precisament en aquella època per ser impulsor del Twitter al català.
Bé, anem a parlar, és a dir, la batalla està perduda amb el català o no? Quin és el futur del català a la xarxa? Posem nota, ara mateix la situació del català a internet de l'1 al 10, quin número?
Home, jo et diria que posem-hi un 7, 8, sí.
Trobo
sí,
que
sí.
És elevat.
Home, aviam, el català té molt bon... Pensa, mira, per exemple, una cosa que ha passat ara, commemorem ara aquests dies, la Wikipedia, que és una de les 5 webs més visitades d'internet, la tercera edició, el tercer idioma que va tenir Wikipedia va ser el català. I la Wikipedia ha estat reconeguda històricament com una de les que té millors continguts dels articles més importants de la Wikipedia, aquells 10.000 que tenen que estar
a tots els idiomes. La batalla no està perduda, perquè veig que has posat un 7. Jo pensava que estava en pitjor.
No.
Perquè jo quan estic consumint, t'he de dir, Albert, a les meves xarxes socials, a Twitter, a Instagram, a TikTok, sempre em surt més contingut en castellà, en anglès que en català.
Sí, però també és cert que això et passa quan surts al carrer i et trobes amb gent que parla i no hi ha molta gent que parli en català. Això, diguéssim que les xarxes socials són el reflexe del món real, diguéssim, però jo crec que hi ha prou gent interessada i desitjosa de veure contingut en català i que tenim l'avantatge de que hi ha contingut en català de qualitat. El que en algun moment ha passat, i això va passar a mitjans de l'any 2022, va ser que, per exemple, Google ens l'amagava. O sigui que tu feies una cerca a Google d'una paraula que abans et proposava enllaços de pàgines en català i va començar a proposar-te pàgines en altres idiomes, significativament l'espanyol. I això és una incidència que va passar i que, doncs que hem hagut de resoldre, d'ajudar a resoldre.
Uh-huh. Com que les coses a vegades és important fer-les bé, no? Sé que heu fet una aliança per millorar el pes del català a la xarxa. Explica'm aquesta aliança, perquè hi ha molta gent, no? Hi ha 10 entitats, podem dir-les totes?
Diguem-les. Ah, les dic jo?
Bé. Sí, digue-les tu.
Doncs són 10 entitats de la societat civil, que això sí, és molt important, de tot l'àmbit catalanoparlant. Vull dir que hi ha Acció Cultural del País Valencià, Amical Viquimèdia, la Fundació Puntcat, sí, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut Ramon Llull, l'Obra Cultural Balear, la Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, els webmasters independents en català, Soft Català, crec que no me'n deixo cap, no sé si les hem comptat, però jo crec que estem amb aquestes. Vull dir que ens vam posar d'acord per unir esforços, unir coneixement i unir capacitat de mobilització, perquè cadascuna d'aquestes entitats té una força diferent, per resoldre un problema que teníem en aquell moment, que era aquest de la manca de visibilitat del català als resultats de Google.
Clar, i llavors l'objectiu és millorar, molt important, la presència del català als cercadors web, aplicacions mòbil, electrodomèstics, automoció, el contingut audiovisual, les xarxes socials, algoritmes, assistents de veu... Amb quines iniciatives? És a dir, amb quines iniciatives es pot aconseguir això? Explica'm.
Doncs depenent de l'àmbit. En el cas dels cercadors, un cop verificat que existeix, que no tenim un problema de contingut ni tenim un problema de públic, és a dir, que hi ha gent que vol llegir coses a internet en català, escoltar coses a internet en català, demostrar-li, en aquest cas a Google, que doncs això, que no hi havia cap motiu perquè quan algú tenia configurat l'aparell en català, els resultats de cerca que rebia no estiguessin en català. Llavors vam fer un estudi detalladíssim, vam demanar a 600 webs de l'àmbit acadèmic, de l'àmbit empresarial, de l'àmbit institucional i de l'àmbit mitjans de comunicació que ens deixessin entrar a la seva cuina i ens deixessin veure quina pèrdua de trànsit havia tingut la seva versió en català en relació amb la versió en espanyol o la versió en anglès. I amb això vam fer un informe de 70 pàgines, un informe científic molt, molt documentat, i vam anar al Departament d'Enginyeria de Google, a la seu de Google, i els
Quan va anar a Google a veure?
No, de fet no hi vam anar virtualment.
Virtualment, sí.
Lo difícil va ser trobar el contacte que et pogués fer alguna cosa i que donés credibilitat al que nosaltres els hi explicàvem. O sigui que quan ens van considerar interlocutors tècnics vàlids, i això va ser...
Google,
ens van dir, tenen vostès raó i no només, i no sabíem que teníem aquest problema i a més aquest problema no els afecta a vostès només, no afecta només al català sinó que afecta a molts altres idiomes del món.
Un gegant com Google sabia que era el català, no?
Naturalment, home, Google és una de les empreses, sempre ha sigut una de les empreses més respectuoses amb el català. La majoria dels productes de Google, per no dir-te tots,
és
estan...
Titular, Google ha estat una de les empreses més respectuoses amb el català.
Però Google, Apple, Microsoft, aquestes grans empreses, no els hi ve d'aquí. Llavors, el primer que vam
Twitter
fer...
Twitter no tant, Twitter ni LinkedIn, perquè LinkedIn s'ha demanat també... Vaig participar jo en la campanya del català, que no t'ho he dit. Tu vas participar en la de Twitter, jo la de LinkedIn, no es va aconseguir?
No només no es va aconseguir, sinó que ha empitjorat, perquè ara passa una cosa curiosa, que és que tu et vols anunciar a LinkedIn, que LinkedIn és una plataforma publicitària, i no et pots anunciar-te en català, i no t'accepten l'anunci en català, i això és molt greu, perquè nosaltres quan volem viure en català a la xarxa, volem viure amb tots els aspectes, que hi hagi contingut, que puguem escriure comentaris en català i no ens els esborrin, que puguem anunciar-nos en català adreçats al públic catalanoparlant, volem fer-ho tot.
Avui el català a internet. L'Albert Cuesta li posa un 7. Jo li posava pitjor nota, però veig que el Cuesta és molt optimista.
Sí,
home, saps, és que clar, tu saps el contingut. Em saps dir el tant percent de contingut que hi ha en català a xarxa comparat amb el castellà o l'anglès? Aquesta dada no sé si la té algú, eh? És a dir, si haguéssim de fer d'un 100%...
Aviam si ens entenem. Al món hi ha unes 6.000... Es parlen de l'ordre de 6.000 llengües i el català és la... està al voltant de les 5... entre les 75... entre el 60 i el 75 d'importància. Vull dir que és una llengua molt important.
Però
per exemple,
el contingut d'internet en català, hi ha aquesta dada? És a dir, es pot calcular tot el contingut d'internet en català?
No.
No. No, aquesta...
no, el que,
no
sé sí, el que sí que sabem és que de les 1.000 webs més visitades del món, la meitat tenen versió en català.
Molt
però
bé.
Parlo de... I no parlem només de Google, Twitter, Facebook, tal. Podem parlar de coses com una pàgina que es diu Bible.com, que és una pàgina de Bíblia, de Sagrades Escriptures, o una pàgina d'escacs que es diu Chess.com, que és, és on hi ha més jugadors d'escacs, doncs aquesta té versió en català.
Vull dir que... I a més tinc atès que heu arribat al Parlament Europeu, no? Vau detectar interès real també per aquesta qüestió per part de la Unió Europea?
Sí, el Parlament Europeu ens va demanar que anéssim a explicar-los com havíem aconseguit que Google rectifiqués.
Uh-huh.
I quan vam anar allà, amb una cosa que es diu l'intergrup de minories lingüístiques, vam detectar que hi havia molts altres idiomes europeus que probablement no són tan potents com el català, que estan molt, molt espantats amb el que els hi pot passar a internet. I a més... aquest és un moment crucial perquè si no corregim la visibilitat dels idiomes minoritaris als cercadors web, passarà una cosa, que és que a mesura que la gent vagi deixant de fer els cercadors web i comenci a fer servir el ChatGPT per buscar informació, si no assegurem...
ChatGPT que hi ha català, que funciona molt bé el català,
Tu li pots parlar o escriure en català, sí, i ell et contesta en català. El que no saps és quin contingut està mirant per contestar-te.
Sí, sí, però va contestar bé el català, el ChatGPT.
Sí, però no és aquest el problema. El problema és que si a tu et contesta en català una cosa que ha llegit en anglès, t'està llegint una cosa que està escrita amb òptica anglesa.
Val,
la cosmovisió...
Albert, tot no és perfecte en aquesta vida, ja fa molt que el ChatGPT llegi el català.
Jo no en tinc prou amb que el ChatGPT em contesti en català.
Què vols? Que tingui... Té el diccionari Pompeu Fabra a dins?
Probablement, i si no el té, l'hauria de tenir. Si tu ara busques Xanxal Llavina a la Viquipèdia en espanyol, probablement sortirà que ets una periodista espanyola. Mm. Si la busques a la Viquipèdia en català, ets una periodista catalana.
Sí.
Llavors, quan jo li pregunto al ChatGPT, vull assegurar que està buscant contingut en català.
I barcelonina, també sóc barcelonina.
Bueno, també. Però... jo ja no, jo vaig marxar fa 27, 28 anys d'aquí.
Tu vas néixer, tu?
Jo vaig néixer aquí.
Ah, doncs ets barceloní?
Ja no me'n considero. A més, aquesta ciutat ja no m'acaba d'agradar gaire.
Sembla mentida que encara em crec tot el que em diu. Sembla mentida que em posi tonta si tu m'escrius.
Segur que artistes com Muixca ajuden a visibilitzar el català a xarxes. Aquesta cançó, Albert Cuesta, per exemple, la coneixes, sí, no, aquesta noia?
L'he sentit, sí.
Porta més de 500.000 de visualitzacions i, per tant,
probablement en plataformes que no estan traduïdes al català.
I Spotify, també, Spotify.
Sí, Spotify, sí, és veritat.
Spotify, sí, que...
El TikTok, per exemple, no sé,
TikTok, jo TikTok cada vegada veig més contingut en català, també.
Sí, no, està bé,
també.
Està bé.
A veure...
No, nosaltres el que volem...
Els pròxims passos, no?, de l'Aliança, sí? Reforçar, diguem.
A veure, els pròxims passos de l'Aliança són vigilar Google perquè no es torni a desmadrar. Perquè...
Vigilar Google. Digue'm quines persones t'acompanyen aquesta, podem dir el nom de la gent que està treballant amb tu?
A l'Aliança, doncs els màxims representants...
Diguem alguns noms, per exemple, Fundació.cat, Jani Roca...
Sí, Àlex Hinojo, de Miquel Viquimèdia...
Sí.
És que, saps què passa? És que aquestes entitats, n'hi ha diverses, hi ha bastantes que són de voluntaris, i seria una mica lleig...
No
dir-los tots.
Però està bé que posem nom, vull dir que hi ha gent que està fent una feina i que els hi posem nom i cognom.
Sí, sí, aquest matí hem tingut la reunió mensual de l'Aliança, amb la qual hem fixat objectius...
Hi ha dones, també, en aquest grup?
També.
Ah, val.
També, per exemple, des de València. Perquè...
Vigilar Google, què més?
Sí, no, vigilar Google és fonamental. El que estem fent és desplegar una xarxa de aparellets de sensors per tot el territori catalanoparlant i per la resta del món, que el que fan és fer cerques a Google i ens comuniquen a nosaltres quin resultat obtenen. I d'així veiem si la visibilitat del català millora, empitjora o es manté.
Una xarxa de sensors de baix cost, correcte?
Sí, una xarxa que es diu xarxa de monitoratge del català digital.
Uh-huh. I els usuaris què podem fer?
No, els usuaris no poden fer res. Precisament, en aquest moment, el que estem fent és captar, associar-nos en entitats de tot el territori catalanoparlant perquè acullin algun d'aquests sensors i el que fan és l'endollen a la seva xarxa, l'endollen a la corrent i sota el nostre control aquest aparell va fent cerques com si fos una persona humana. Però una persona humana que té configurat el seu ordinador correctament, que és el gran problema perquè la visibilitat del català millori. Hi ha molta gent, molts catalanoparlants, molts oients d'aquest programa, que es pensen que apareixen com a catalanoparlants a la xarxa i no és així perquè no tenen configurat correctament el seu aparell. O sigui, no tenen configurat el seu mòbil o el seu ordinador en anglès o en espanyol, el sistema operatiu no tenen triat el català com a idioma preferent, el navegador web tampoc el tenen configurat perquè prefereixi resultats en català, i aquí és el lloc on tenim un marge més gran de millora. I des d'aquí deixem que ja ho avanci, que pretenem fer una campanya perquè això millori i que hi hagi cada cop més gent que es catalanitzi el seu entorn informàtic, perquè és l'única manera d'aparèixer com a catalanoparlants davant d'aquestes empreses multinacionals.
Clar. Per acabar, t'he de preguntar, Albert, és a dir, també a les xarxes socials doncs, trobem contingut, tenim els mitjans en català, tenim plataformes, però...
No tenim cotxes, no tenim rentadores, tenim pocs televisors. Vull dir, és que saps què passa?
Què vols dir? Que estic explicat en català, eh?
Sí, o sigui, a mi em sembla incomprensible que un cotxe fet a Califòrnia, que és el cas de Tesla, tingui les pantalles en català i un cotxe fet a Martorell no les tingui,
ja,
per exemple. I això també volem millorar.
Els electrodomèstics. I com creem contingut? És a dir, clar, són el milió de... Bueno, els 7 milions de persones aquí a Catalunya. És a dir, com creem més contingut a les xarxes socials en català? Quines estratègies podem fer?
Aviam, una cosa que podem fer és, i no només les xarxes socials, també les aplicacions mòbils, una cosa que podem fer és fer-los i veure amb els creadors de contingut que és un error adreçar-se per fer, per exemple, versions en anglès de les coses abans de fer-les en català. O sigui, el segon idioma més parlat a l'estat espanyol no és l'anglès, és el català. O sigui, un de cada quatre ciutadans de l'estat espanyol és capaç d'entendre el català. Vull dir que probablement hi ha molta gent que té estratègies de fer una aplicació mòbil perquè la utilitzin en anglès la gent. Segurament els sortiria més a compte, els seria més rendible i més efectiu posar-li el català també. I això em fa molta ràbia que no ho facin empreses i startups d'aquí.
Cal felicitar la plataforma 3CAT perquè aquest any ha posat molt de català a la xarxa,
I tant.
Moltes zones, tant.
No, clar, clar, aviam. De fet, la gràcia que té el 3CAT és que ja teníem un contingut en català que gràcies a la plataforma nova s'està fent més visible i més accessible al nivell de les plataformes multinacionals, que aquestes també tenen els deures a fer, perquè Netflix no té menús en català, HBO no els té, Disney tampoc els té, Amazon tampoc els té, i amb això també estem intentant millorar.
Molt bé. Per cert, ja has vist o ja has escoltat L'Ho he superat, un altre programa que fem des d'aquí?
I tant.
Sí?
I tant.
T'ha agradat?
Molt.
No parlem de tecnologia, parlem d'emocions, eh?
Sí, 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 però els tecnòlegs també tenim emocions, eh?
Molt bé. Hi ha algun que t'ha agradat més que altre o no?
Perdona?
Hi ha algun que t'ha agradat més que altre o no?
Perquè encara no els he escoltat tots.
Encara no els he escoltat tots. Molt bé. M'agrada que facis valoració, Cuesta.
Molt bé.
Escolta, com sempre...
Està molt bé això de trobar-los-hi a la gent famosa, coneguda i popular, incidents, coses que els hi han passat a la vida, perquè tothom... Ja pot haver-hi algú que es pensi que tot és de color de rosa.
Home,
és que
em va passar...
Tu saps perfectament que no ho és.
Clar, inspirat amb el que em va passar. I realment, escolta, està molt bé també parlar d'emocions i de la vida, no? No, m'encanta la tecnologia, m'encanta fer la revolució, però de moment també estem amb... L'ho he superat. T'he de preguntar, tu has superat moltes coses en aquesta vida?
Moltes.
Alguna que es pugui explicar?
Bé,
la més forta?
La més forta...
Això no estava preparat, eh?
Nosaltres a casa vam tenir un problema greu amb un trastorn alimentari.
Déu-n'hi-do.
I el vam superar junts.
Veus? Molt bé. Sempre se supera, és que veus? Molt bé, així m'agrada. Albert Cuesta, un plaer.
Igualment.
Adéu.
Adéu.
S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Paula, què has superat?
Doncs un trastorn de...
He superat la insuficiència renal.
M'alegro molt que siguis avui aquí, curada, amb aquest
intern. I no te n'adones que estàs patint aquest maltractament?
No, perquè...
Ho he superat. És el podcast on flueix la conversa amb persones que han patit una dificultat i l'han superat.
Quan tens la sort de tirar endavant, compartir el que has viscut pot ser una bona ajuda pels qui ara es troben on tu vas ser.
Ho he superat, amb Chantal Llavina, un podcast per ajudar a entendre i encarar la vida. A l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3Cat.
Disculpeu que ara parli en primera persona, però em fa molta il·lusió presentar-vos això que ara us parlava, d'aquest anunci, el videopodcast Ho he superat, que ja teniu disponible a 3Cat o al web de Catalunya Ràdio des d'aquesta setmana. Són converses amb el cuiner Raül Balam, amb l'actriu Anna Barratxina, amb l'editor Ernest Folch, amb la cantant Paula Valls, amb el cuiner Nando Jovany, amb l'actor Pep Anton Muñoz, amb el músic Joan Reig, amb la periodista Elisenda Roca i amb l'escriptor Sebastià Zamora i amb l'actor José Corbacho. En cada conversa abordem problemes mèdics, addiccions, maltractaments, abusos i, sobretot, com ho han encarat i superat. Us la recomano molt. Per cert, que demà conversarem al Revolució amb el cuiner Raül Balam per recordar com va anar aquesta conversa.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Nous camins amb Fabián Mohedano.
Volem dedicar els pròxims minuts a parlar d'un tema que segur que us interessarà a molts oients: on i com s'estan formant els futurs cracs de la moda. I molt contenta de saludar el col·laborador del Revolució, Fabián Mohedano, president executiu de l'Agència Pública de Formació. Què tal, com estàs?
Molt bé, bona nit i bona hora.
Què tal? I també saludo la Lali Ramos, cap d'estudis de cicles tèxtil i moda a l'Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar.
Hola, bona nit.
Què tal? El molt poble bé. De la meva mare, el poble de la meva infantesa. Em fa molta il·lusió, doncs, perquè estic molt vinculada a Canet. Ho sabíeu o no, que estava vinculada?
Sabíem alguna cosa, hem fet els deures.
Sabíeu alguna cosa. I també us saludo el Joel i la Mariona. Què tal?
Hola. Molt bona nit.
A veure, per què parlem de moda avui, aquesta escola? Què passa al món del tèxtil? Quins estudis s'estan fent i que cada vegada hi ha més sortides laborals?
Doncs sí, jo avui he portat aquest centre perquè en certa manera recupera una mica la tradició del que havia estat el textil al Maresme, molt important, que té un centre de recerca molt important a Catalunya en les dependències on està l'escola de teixits, i aquest és el nou paradigma de la formació professional: centres especialitzats, centres que donen abast a tot el conjunt del territori i, per tant, on es barreja recerca, desenvolupament local i formació professional.
Clar. Quants alumnes teniu ara, Lali? A veure, explica'm.
Actualment tenim més de 120 alumnes.
Sí? Què hi aprenen? Què s'està aprenent?
Ara fem 3 cicles formatius, 2 de grau mitjà i un de grau superior. El primer va ser el de confecció, el vam iniciar fa 10 anys. El 17-18 vam obrir el de superior de patronatge i fa 2 cursos vam començar el de fabricació i ennobliment de productes tèxtils.
Clar, aquí hi ha els futurs dissenyadors i dissenyadores, no? Del futur serien, sí?
Sí, exacte. És el nostre eix transversal, el tema del disseny.
Sí?
Perquè ens agrada que tinguin... Ens agraden, no, les empreses ens demanen, i els alumnes també, clar, una base tècnica per poder ser un bon dissenyador, que és una de les sortides professionals, però al final, clar, el disseny està tot arreu.
El disseny està tot arreu. Dieu-me, Joel i Mariona, que ens acompanyeu, altres sortides laborals que tenen, eh? Dissenyador en el món tèxtil també, quines?
Gestió de qualitat en oficina tècnica, sí, patronista, confeccionista. I Mariona?
Doncs tot el món tèxtil.
Sí? Què hi afegiries?
Tot el món tèxtil, o sigui, des de fer un teixit, crear-lo, fins a donar-li color, estampar-lo, o que aquell tèxtil sigui un altre dia per fer carreteres o per fer avions.
Cal explicar que Catalunya ha tingut una indústria tèxtil molt potent des de fa segles. Fa uns anys va haver una greu crisi. S'està recuperant, et pregunto, perquè expliquem quants anys fa que existeix aquesta escola de teixits de Canet de Mar. És de fa molts anys, no?
L'escola, l'edifici es va inaugurar al principis del segle XX amb l'enginyeria...
Sí?
Enginyeria tèxtil de gèneres de punt de Catalunya, i la van tancar el 2008, però ha seguit amb un centre de recerca que és pioner i és l'impuls del tèxtil, sobretot de punt, de gèneres de punt, i d'investigació i recerca a Catalunya.
I us pregunto tots, ens hem recuperat de la greu crisi del tèxtil, sí?
Ens hem transformat, ens estem adaptant, estem especialitzant-nos, estem innovant, i llavors s'estan generant petites empreses, petits empresaris, estem que torni la localització del producte, que la globalització no tingui tanta força i comencem a que tot torni a casa i que sigui tot més local, més sostenible.
Fabián, el món del tèxtil i de la moda de Catalunya té bones sortides, que abans estàvem parlant... Disculpeu, no tinc gaire veu, eh? Té bones sortides laborals i és una bona aposta, no?, com a estudi. Cada vegada també hi ha més gent, no?, que s'hi vol apuntar.
Doncs el que ens diu l'Informe General de Prospectiva és que és un estudi en futur, amb molta inserció, i que, per tant, doncs el que animem, ara que ja estem a les portes de que l'alumnat hagi d'escollir els estudis, doncs que és una oportunitat extraordinària de crear una carrera, una trajectòria formativa i professional en els propers anys, en un, diguem, al conjunt de l'Estat, estem parlant de 4.500 empreses. Aquí a Catalunya, de quin número estem parlant de nombre d'empreses?
Moltíssimes, no?
Moltíssimes.
Perquè si us pregunto la tecnologia que utilitzem, també esteu treballant amb 3D, no? I cada vegada també la tecnologia entra més al tèxtil, no?
Exacte, és això, la digitalització com entra, i per exemple, en un cas a l'escola, és que trobem diferents softwares com poden ser el Gerber, que és per fer patrons. Això és molt poc.
Què és el Gerber? Veure, jo no ho sé què és el
Gerber. És un programa, val, t'has d'imaginar,
sí?
Que antigament es feia un patró sobre paper, amb regles, tot això, ha desaparegut.
Ah.
I ara es fa tot de forma informàtica, i una cosa que crec t'agradarà més és per dissenyar. T'has d'imaginar que en comptes ara que tinguis una persona que et fa un croquis, un dibuix, ho tens tot de forma 3D, ho veus en moviment, pots fer una desfilada en forma de vídeo.
I ja teniu intel·ligència artificial, no? També, en el món del tèxtil.
Això és espectacular.
Què hi ha d'intel·ligència artificial, ja que es pugui explicar, en el món del tèxtil?
Doncs tenim tot això, val, que podem fer, per exemple, una sessió de fotografies, una desfilada, o sigui, tot el que són prototips es digitalitzen, en el que guanyem és amb tema de temps, i també que gastem menys material, el que significa ser molt més sostenible. I per un altre costat, a nivell així digital, tenim una cosa que també és força divertida. Tenim un escàner 3D on l'alumne el podem digitalitzar i és el seu propi maniquí. O bé...
Maniquí 3D, això m'agrada molt.
Sí, no? Estaria bé.
Maniquí 3D, no, Fabià? No t'agrada?
Us podeu passar, esteu convidats. Sí,
ja he vist, per qui hem vist passar avions 3D, o sigui, maniquís 3D, o sigui, la veritat és que tot això està en un moment extraordinari. És a dir, el que ens diu la Unió Europea és que a partir del 2030 la digitalització, l'especialització i els idiomes seran necessaris per al 95% de les feines d'aquest país i del conjunt d'Europa. Per tant, no m'estranya que hi hagin ja maniquís 3D.
Molt bé. Doncs escolta, m'interessa molt veure ja també aquests maniquís 3D, no? I sobretot, també, molt important el tèxtil, l'economia circular, contaminar menys, perquè el tèxtil sempre ha contaminat el planeta i és un tema que s'ha de millorar, esteu d'acord?
Sí, totalment d'acord. És l'empresa la segona del món més contaminant.
Clar.
Però igual que aquí, en 30 anys, hem canviat un munt, estem en procés encara d'anar millorant. I això ho volem també per tot el món tèxtil.
Molt bé. Doncs salutacions a tota la gent de Canet de Mar i a l'Escola de Teixits de Canet, també. I el disseny, la moda, també és important, i també entra la tecnologia en ella. I cada vegada tenim, no?, dissenyadors del futur, joves i nois i noies de Catalunya. Gràcies a tots, de veritat.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu. Moltes gràcies.
Et sonaria bé rebre els diners de les vendes de la teva botiga online en temps real? Oh my god! Money, la passarel·la de pagaments més avançada. Descobreix la Money.com. Money, com diners en anglès, però amb la i llatina.
Amb ús i ja estàs nerviós, i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en estic-pac sense necessitat d'aigua, a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Hola, en què et puc ajudar?
Abans que responguis, deixa'm explicar-te que sóc l'assistent virtual d'NTT Data, una consultora tecnològica líder que opera en més de 50 països i que transforma la societat amb solucions innovadores per fer-ne, del món, un lloc millor mitjançant la tecnologia.
Ens vols conèixer? Descobreix els nostres projectes més innovadors a nttdata.es.
Dóna'm un punt de suport i mouré el món. Arquímedes. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Us ho he avançat al començament del programa. Avui el professor Esteve Almirall té una pregunta a punt molt i molt potent. Professor Esteve Almirall, benvingut un dia més al Revolució. Aquí va la pregunta que avui vols fer i respondre. Per què la IA ens decebrà? Sí? De debò que la IA ens decebrà? Parlem de la IA generativa, sí?
Ei, moltes gràcies per convidar-me i un altre dia aquí. Sí, parlem de la IA generativa. I clar, home, les expectatives estan molt lluny. Ha d'acabar el món, ha d'acabar amb la democràcia, ha de no sé què. I aquí no passa res, portem més d'un any. I bueno, abans encara feia versos, ara ja no fa ni això.
Que, dius, evidentment, doncs que la IA apareix al ChatGPT, no? Mig món flipa tot l'any passat, i tu dius que el món continua sent el que era. És a dir, més pa que formatge, sí? Explica'm en detall tot això, perquè tu consideres que hem venut massa això de la intel·ligència artificial?
Jo penso que hem comès un error que cometem sempre, i jo tinc dues respostes per aquesta pregunta. Llavors, la primera resposta és l'adopció. I fem-ho curt. Fent-ho curt, diríem, sempre que veiem un canvi tecnològic important, que les coses canvien i canvien radicalment, etcètera, etcètera, ens pensem que la societat canviarà a la mateixa velocitat. I això no és veritat, no ha passat mai. La societat són humans i canvia a la velocitat dels humans. I la tecnologia pot anar molt de pressa, però la societat canvia la velocitat dels humans. Uh-huh. Llavors, clar, hem de veure una mica què vol dir això de canviar la velocitat dels humans, no? Llavors, una de les coses és, doncs, com adoptes una tecnologia donada i per què l'adoptes, quina és la intensitat competitiva amb la que vius. Si vius amb molta intensitat competitiva, tens molts incentius per adoptar-la. Si, escolta, si estàs a funcionar en algun lloc, doncs probablement aquí no passa res, ni passarà res, ni d'aquí 10 anys passarà res. Aquestes són coses que són habituals, no? També pensem que les empreses, les organitzacions, bàsicament copien. Uh-huh. Copien unes organitzacions, es copien d'unes a les altres. Uh-huh. I es copien en organitzacions que estan més o menys a prop. És a dir, poca gent es dedica a copiar SpaceX i es dedica a fer coets, doncs que vagin sols i tot això, perquè això cau molt lluny. És a dir, tu no fas coets i això no passa, no? I poca gent, jo que sé, amb intel·ligència artificial generativa, per exemple, els de McKinsey tenen un GPT que es diu Lili, aquí tenen tots els reports de McKinsey i pregunten coses. Algú copia McKinsey amb el Lili? Home, no, perquè això costa molt, és complicat. Les organitzacions copien la gent que està a prop. I si no tenim millors exemples, bons casos de gent que hagi adoptat la intel·ligència artificial generativa, que estigui a prop nostre, no ho copiarem. I, per tant, no ho adoptarem. I, per tant, no passarà res.
Molt bé. Dius que el món continua sent el que era, dius que hi ha més pa que formatge, anem a una velocitat, i dius que el nostre cervell, la nostra manera de ser, és més analògica que digital, més ràpid, que evolucioni, que no tothom ho podem assimilar tot tan de pressa, correcte? Sí?
No només no tothom ho podem assimilar, que probablement sí que podem, sinó no tothom volem assimilar. Les organitzacions, per exemple, amb intel·ligència artificial generativa, ens trobem que les persones la fan servir, ben bé la major part de gent que coneixem, la fa servir o per una cosa o per una altra. En canvi, vas a les organitzacions i, clar, les tops sí. si te'n vas, doncs, als SpaceX, a Meta, no sé què, tot a l'estop, a McKinsey, etc., tots aquests ho fan servir. Baixes una mica, ja no ho fa servir ningú. Per què? Perquè implica un canvi organitzacional, perquè implica posar-ho en marxa a nivell d'organització, i recordem, l'organització, la societat, som humans. I l'adopció de la tecnologia va a la velocitat dels humans, no de la tecnologia. When I see you...
Saps que, trobant navegant per internet, que l'any 2019 ja vas escriure un article titulat "Qui sobreviurà al tsunami de la intel·ligència artificial?" I deies això, la nostra supervivència i el nostre èxit al tsunami de la intel·ligència artificial està lligat a entendre l'onada i a cavalcar sobre ella. És a dir, no és la tecnologia, sinó com la gestionem, no?
Déu-n'hi-do, de quines coses trobeu!
Què? Què m'has de dir d'això?
Bé, doncs això és exactament així, no? També vull comentar la segona raó, perquè hem comentat molt la primera, l'adopció, no? Però hi ha una segona raó. Sempre que apareix un canvi tecnològic, ens pensem que els canvis tecnològics apareixeran molt de pressa i que d'aquí 3 mesos apareixerà un altre, d'aquí 1 any un altre, i d'aquí 5 anys, buah, allò haurà canviat de dalt a baix. I clar, això no passa, no? Llavors, què és el que passa amb els canvis tecnològics? Bé, el primer que passa és que quan apareix un canvi tecnològic apareixen moltes millores. I aquest canvi tecnològic es fa molt més eficient. I això passa. Però no canvia substancialment. Home, es millora molt i potser doncs, inclús ho multipliques per 2 o 0.50% de seva efectivitat. Però és el mateix. Pensem en els avions. Els avions fa 50 anys volaven a la mateixa velocitat doncs, que volen ara. Ara són molt més eficients en quant a combustible, etcètera, etcètera, i tot això. Però volaven igual. Els cotxes fa 50 anys anaven igual de peça que els d'ara. I llavors la segona cosa que passa amb la tecnologia és que tenim aquesta taca d'oli. Abans la feien servir per una cosa i conforme doncs, passa el temps apareixen moltes més coses per les quals es fa servir la tecnologia, nous usos. Però no canvia tan substancialment. Aquesta idea que tenim que després d'un descobriment en vindrà un altre, això no passa. Després d'un descobriment ve el mateix descobriment una mica millorat, però no en ve un altre. Clar. Quan vindrà l'altre? Bueno, ens agradaria saber-ho. Això no en tenim ni idea de quan vindrà l'altre. Probablement no.
Per tant, l'impacte real de la intel·ligència artificial, quin seria?
Bueno, l'impacte real és el que estem veient. Si volem veure quin és el futur, hi ha aquesta frase doncs, que és ben coneguda, no? Que el futur ja està aquí només que mal distribuït. Doncs es tracta només de veure aquelles organitzacions que l'han utilitzat al màxim possible i que avui en dia és un capdavanter amb això, no? Com està impactant això, jo què sé, la gent de McKinsey, la gent de Meta, la gent de SpaceX, la gent... Totes aquestes organitzacions que són capdavanteres. Bé, doncs això que els hi passa a ells ens passarà a nosaltres d'aquí uns anys. Ens passaran coses diferents? Probablement no massa. Alguna cosa sí, descobrirem nous usos. Temes com customer service, el servei al client i tot això, igual s'automatitzarà. Tindrem presentadors virtuals. A Supervivientes en tenim una.
És veritat, avui l'hem parlat amb el Ricard Castellet i amb el Jordi Pi, hem parlat d'aquesta intel·ligència artificial presentadora i dèiem que no tenia l'empatia, no sabia improvisar com una persona, per tant, no?
Bueno, ja millorarà.
Ja millorarà.
Però tirarà bastant.
Ens agraden més les persones reals,
sí,
eh?
Sí, però tirarà bastant no? A millorar, que ningú tingui les expectatives que això d'aquí 2 dies canviarà de baix. No, d'aquí 2 dies serà més o menys el mateix i d'aquí temps, doncs, la cosa anirà millorant.
Digue'm alguna cosa espectacular que passarà en els propers mesos relacionat amb la tecnologia i que, com l'estem el mira i sap molt de tot el que vindrà, dius, què em diries? Què passarà en els propers mesos?
Espectacular. Probablement no hi ha grans coses espectaculars a nivell d'efecte de la gent. No? El que ens passarà, el que està passant, és que és molt més eficient, és dir, costa molt menys, etc. Això mou. Ara, per exemple, Nvidia té un processador que és 5 vegades més potent que l'anterior, que és un canvi doncs, com molt important, no? I que això funciona. Tot això està passant i està passant a una velocitat ràpida perquè hi ha molts duros. No? Probablement el gran salt que veurem serà quan s'apliqui això a l'interfície d'usuari, que és bàsicament servei al client, que és bàsicament tècniques, gent com Siri, etcètera, etcètera. A mi no m'entén mai el Google. Jo no sé què faig, però escolta, sempre li demano un Don Baez, que és un saxofonista de jazz, i sempre em posa Don Baez. Escolta, no hi ha manera. Jo espero que això ho arreglin, però, bueno...
Clar. Doncs escolta, Esteve, hem respost la pregunta que formulàvem a l'inici. Gràcies per fer-la i per argumentar-la. Seguirem atents a les teves col·laboracions i a l'evolució també de la intel·ligència artificial. Per cert, recorda, doncs, que sempre podem seguir a Twitter, no?, també.
Oh, i tant, sí, però i a tu també.
A mi també. Escolta, i has de mirar, i has d'escoltar l'Ho he superat, a part del Revolució. Ja ho has fet? El podcast no. Nou que hem estrenat, l'Ho he superat?
No, però m'hi he de posar... És que, clar, no dono abast, m'he de posar el dia.
Molt bé, que parlem d'emocions, no de tecnologia.
Veus que bé?
Mira, va, una abraçada.
Una abraçada, mil gràcies.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant. Baby, I'm
dancing in the dark with you between... Atenció, emprenedors i emprenedores, oients del Revolució. Coneixeu què és Aina Challenge? Doncs molta atenció perquè de seguida us ho expliquem. I molt contenta de saludar Lluís Juncà, és director general d'Innovació, Economia Digital i Emprenedoria. Ben tornat, què tal, com estàs?
Molt bé, Xantal.
Molt bé. Escolta, Lluís, amb l'Albert Cuesta abans he estat parlant de com potenciar el català a internet. Només un 0,1% d'usuaris l'utilitza, però és que la competència de l'anglès i de les altres llengües és feroja, no? Tu ho coneixes bé, no, això, també?
Sí, sí, sí.
Per tant, estem parlant que utilitzar el català als buscadors, no?, i sigui més present a les webs, doncs és important. I una nova tecnologia que cada vegada té més pes, no?, és la intel·ligència artificial.
Exactament. I per això el que hem de fer és posar-ho fàcil perquè aquesta tecnologia que es vagi construint, sigui aquí o fora, pugui utilitzar el català de la manera més fàcil possible.
A Catalunya és una tecnologia cada vegada més present, no?, podem dir? O anem a remolc del que ens arriba d'altres països?
Bé, pel que fa a les tecnologies més punteres i més desplegades, sí que no som els que més aportem. Evidentment, aquestes tecnologies normalment solen venir dels Estats Units o de països asiàtics, però en qualsevol cas sí que tenim a aportar a nivell tecnològic i sobretot a nivell tecnològic adaptat al català i a les llengües, no? I és una mica que explicarem avui de com ens estem posant les piles per fer que les màquines, no?, dit d'aquesta manera, en general, sigui ara la IA o altres tecnologies, acabin fent servir el català de la manera normal com fan servir altres llengües i que, per tant, l'experiència d'usuari en català sigui igual de bona que en qualsevol altra llengua al món.
Que l'anglès és la llengua més utilitzada, és evident, però el català també té un bon lloc, no? L'altre dia, ara, el Cuesta em deia que li posava un 7 a la nota del català a internet, que està molt bé.
Sí, perquè som un país amb altres coses molt motivat, no?, també per la llengua, i som un exemple de compromís de com els parlants ofereixen i s'esforcen a transmetre el català també a les xarxes, no? I avui una de les coses que explicarem, doncs, és precisament aquest, de com nosaltres, els catalans, estem sent pioners i capdavanters en proporcionar a les màquines que aprenen llengües models en català perquè es puguin entrenar, no? I, per exemple, som la llengua que més hores ha aportat de llengua parlada registrada perquè es puguin entrenar els algoritmes amb aquesta llengua, no? I això més que l'anglès, fins i tot, eh? Uh-huh. I, per tant, dona una mostra de quina capacitat tenim de reacció i de compromís per posar hores i temps del nostre esforç en fer possible que les màquines puguin entrenar-se en català com font amb qualsevol altra llengua.
Com parlàvem amb Ganyet l'altre dia, si el progrés no ens porta un futur millor és que no és progrés, i si això ho apliquem a les llengües, no? Si la tecnologia es carrega la diversitat lingüística mundial, és que no anem bé, no, Lluís?
Sí, però jo crec que en això sóc optimista perquè, per exemple, el que hem vist que revolucionava el 2023 i seguirà fent el 2024, que és el ChatGPT, tu li pots parlar en català perfectament, t'entén, escriu en català perfectament i si per poc que li hagis entrenat et contestarà millor que qualsevol màquina mai ha parlat català. Per tant, que gairebé sense fer esforç tinguem revolucions tecnològiques que incorporen el català de saque, com ho fa el ChatGPT, em sembla que és una gran notícia i explica que hem de poder tenir una mirada positiva de com la tecnologia influenciarà l'estat del català.
Amb tot això que parlem del català, la IA, esteu col·laborant amb el Barcelona Computing Center. Ara explicarem ben bé tot plegat i amb l'Aina Challenge. Què és el que s'està fent? En què consisteix aquest projecte?
Bé, aprofitem que tenim una infraestructura pionera a Europa i gairebé al món, que és el BCC, que és un centre de supercomputació que hi ha al campus de l'UPC, on sí. Col·labora el Ministeri de Innovació amb la Generalitat i l'UPC, i és un centre de referència de supercomputació o de computació d'alt rendiment. I això vol dir que té un dels ordenadors o un sistema d'ordenadors dels més potents que hi ha a Europa i que permet fer tot tipus de càlculs de qualsevol àmbit, en particular també càlculs vinculats a la intel·ligència artificial. I amb ells el que fem és col·laborar per fer que les màquines puguin entrenar-se a parlar català, per intentar explicar-ho senzillament. I aquí és on anem guardant els models de català, perquè qualsevol, són models oberts, qualsevol institució o empresa pugui anar-hi i fer servir aquests models d'aprenentatge perquè el català pugui competir a nivell d'igualtat amb qualsevol altre idioma del món.
Esteu parlant, estem parlant de buscadors, d'assistents de veu, no? De correctors, de traductors automàtics, sí?
Això. Si qualsevol aplicació que faci servir llengua i vulgui ser entrenada en català, ho pot fer a través d'aquests sistemes que s'estan entrenant i fent públics, posant a disposició gratuïta de tothom a través del BCC.
Per tant, l'Aina Challenge, exemples, no?, de concrets també de solucions que es poden presentar, no?, també?
Sí, ara, fins a dia d'avui, el que s'ha fet és fer aquests models, aquests entrenaments i fer-los públics. Ara aquesta fase ja s'ha acabat, ja se seguirà polint, però diguéssim, ja estan disponibles per tothom al món aquests models que es poden fer servir de català, i ara el que fem és promoure'n l'adopció. I llavors, una de les maneres de promoure l'adopció és fer aquests premis, aquests reptes, que el que farà serà donar premis econòmics a aquelles empreses o institucions que presentin projectes en què es faci servir el català. I pot ser en qualsevol àmbit, en el mèdic, en el de les comunicacions, en el de serveis socials, en qualsevol àmbit. I el que es fa, doncs, és buscar promoure que es facin servir aquests models gratuïts de català, entrenats amb IA, perquè es puguin desenvolupar o millorar noves aplicacions tecnològiques que parlin català.
22 projectes amb un import d'un milió d'euros, correcte?
Correcte, sí. Els premis són de 50.000 euros per cada guanyador, més 15.000 euros en format d'hores d'ús del BCC, d'hores de computació.
I per tant, per exemple, si poden crear un xat interactiu d'ajuda a atenció a usuaris, no? Sistemes de gestió, intel·ligència de negocis, sistemes de conversació, no? Hi ha premis, no?, també?
Sí, sí, són aquests 16 premiats que rebran aquests 50.000 euros en metàl·lic, més els 15.000 euros d'hores per poder entrenar aquests algoritmes, aquestes aplicacions amb els ordenadors del BCC.
Molt bé. Doncs escolta, quan es poden presentar les idees?
Des d'allà. I a més això es fa enguany, però la idea és fer-los cada any, aprofitant que tenim, com deia, una estructura pionera a Europa, com és el BCC, que és un supercomputador que ens ha de permetre estar sempre en aquesta posició de privilegi a nivell tecnològic.
Déu-n'hi-do, no? Escolta, quants projectes, no? La veritat és que s'hi presentaran idees, ja s'hi estan presentant, no?
Sí.
Ja s'estan presentant. Com canvia tot, Lluís? Va tan ràpid el món amb la tecnologia, sí o no?
Sí, a vegades espanta una mica, però jo crec que el que reconforta és veure que almenys a Catalunya seguim, no, el ritme, i que sempre estem una mica a la cresta de l'onada d'aquests canvis que sembla que revolucionen el món, que potser al final no van tan ràpid com ens sembla, però en tot cas que a Catalunya podem seguir la pista, no, d'aquesta velocitat. Això crec que és per estar contents.
Lluís Juncà, enhorabona per aquesta iniciativa de suport a la llengua catalana. Som una llengua petita en el context mundial, però és una llengua molt viva, amb gent que vol viure i treballar en català, i per tant la tecnologia ha de donar resposta. Gràcies, com sempre, per la teva bona informació, i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals. Persones amb valors que, juntes, fem un món millor. Descobreix la nostra oferta formativa a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Sabies que tothom té dret a la lliure elecció de notari? Ja sigui en una compra-venda, a la firma d'una hipoteca o com a persona que adquireix qualsevol bé o dret, s'oferirà un assessorament imparcial, independent i gratuït. Si no en coneixes cap, contacta amb el Col·legi Notarial de Catalunya escrivint a info@catalunya.notariado.org o trucant al 93 317 4800 perquè t'informin. El notari, tria'l tu.
Acabem el programa i ho fem amb una frase del jugador de bàsquet Ricky Rubio, que després de superar els problemes mentals que ha tingut i d'haver-ho fet públic sense amagar-se'n, torna a ser feliç jugant a bàsquet ara al Barça. I és aquesta la frase: no sóc el millor en res, però puc millorar en tot. Ens ho podem aplicar a la vida, eh? Una bona filosofia de vida. Gràcies, com sempre, a tot l'equip molt important: Jordi Portals, Jordi Borràs, Jordi Pi, Víctor Rodríguez i Júlia García. Gràcies, equip, gràcies, oients, i fins demà diumenge a les 10 a Catalunya Ràdio.
My mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.